Atles subversiu.
Cada diumenge coneixem altres llocs del món des d'una perspectiva diferent. Aquesta setmana ens fixem en una ciutat-estat. El Vaticà. Avui és diumenge de Resurrecció i anem fins al cor del cristianisme, el país més petit del món i on hi ha més obres d'art per metre quadrat. Amb només 900 habitants, aquesta ciutat-estat concentra més poder i diners del que seríem capaços d'imaginar mai. L'Antoni Dalmases ens envia una postal des d'allà.
La postal. Antoni Dalmases.
Bon dia i bona Pasqua, amics del suplement. Com no podia ser d'altra manera, avui sóc a Roma, que és com la meva segona ciutat, voltat de milers de peregrins que volen arribar fins a la plaça de Sant Pere al Vaticà. Tots han vingut, és clar, de turisme catòlic per veure el Papa Francesc el dia més important per l'Església, quan celebra la resurrecció de Crist, segons explica l'Evangeli. He pensat que si va ressuscitar Crist, potser també ens ressusciten a nosaltres la democràcia a casa, per fer que no quedi. Abans de barrejar-me amb l'arribada pietosa o festiva, però, he volgut fer el meu petit acte espiritual íntim. Dut per una tirada irreprimible a la dissidència, començo la visita a Roma anant al cementiri acatòlic del barri del Testaccio, on hi ha enterrats els dissidents, com els poetes Keats i Shelley, el polític Gramsci, el físic nuclear Bruno Pontecorvo i uns 4.000 morts més, protestants, ateus, jueus, la majoria estrangers que van morir a Roma, els quals el catolicisme no va acceptar en la seva terra sagrada. És un lloc feréstec, romàntic, ple de melancolia, poblat per milers d'estàtues i làpides plenes d'històries i existències singulars, entre les quals passegen els gats i un silenci que conforta. Ara sí, a complert el meu particular ritual de Roma, aquí hi ha alguns dels noms que ressusciten a cada nova lectura, emprenc el camí cap al Vaticà i he volgut entrar passant pel Tíber, que baixa molt ple i cabalós, cobrint les ribes on a l'estiu s'instal·len els banyistes, pel pont que donen al Castel Sant'Angelo, que era el mausoleu d'Adrià, però que van cristianitzar posant-hi un àngel al capdamunt, on abans hi havia una quadriga romana. Aquest exercici d'apropiació és del tot habitual a Roma. Tots els monòlits egipcis tenen enganxada a dalt una mare de Déu que els cristianitzen, com diuen les inscripcions papals, rifant-se els jeroglífics esculpits a les columnes. Aquest castell de Sant Àngel té un paradís soterrani de quasi un quilòmetre que l'uneix a la ciutat del Vaticà i que alguns papes han utilitzat per fugir quan hi ha hagut problemes. Des d'aquí es té una perspectiva fotogràfica de la plaça de Sant Pere, al final de la Via de la Conciliazione. Però avui això és un mar de caps, una belluga d'issa d'hàbits de mil ordes, congregacions, convents i sectes de totes les races. Avanço entre la multitud amb dificultat i trigo a arribar a la columna de Bernini. La cua per entrar dona la volta a la plaça i es perd enllà. Desisteixo. Sóc a la frontera de l'estat del Vaticà, a la via Porta Angèlica, voltat de mirades il·luminades, capellans ensotanats vinguts directament del segle XIX i clergues galtavermells que semblen sortits d'un parvulari americà. Passo per davant de les botigues de souvenirs pietosos que són una debilitat que tinc. Compro una bola on neva sobre el Papa Vitila i un calendari de capellans sexy que té molt de predicament aquí. I m'aturo a la porta oficial del Vaticà, la del Santa Anna, on els guàrdies suïssos vestits de la comèdia de l'arte controlen els cotxaros que entren i surten amb gent important a dins. Amb això, dono el meu bany pasqual pietós per acabat. Enfilo cap a la via Ottaviano i en 10 minuts espero arribar a un indret per mi especial, la Osteria dell'Àngelo. Un dels llocs on he menjat més bé a Roma, i això és molt dir, perquè en aquesta ciutat hi ha uns quants indrets que són veritables meravelles per menjar-hi. Mentre espero que m'atengui l'Àngelo, un antic jugador de rugbi que sempre fa cara d'emprenyat i avisa que aquí no hi ha plats turístics, cui no pizza, cui cucina romana, d'amenaça. Envio la meva salutació de Pasqua romana, desitjant salut, llibertat i la resurrecció del país a tots els catalans de bé.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. El Vaticà és una ciutat-estat enclavada a Roma. És tan petit que només la Basílica i la plaça de Sant Pere ocupen un 20% del territori, i això el converteix en el país més urbanitzat del món. La ciutat del Vaticà acull la Santa Seu, la màxima institució de l'Església Catòlica. Aquest entorn envoltat de poder, misteri i oració ha estat escenari de moltes pel·lícules.
Pels estàndards d'allò que entenem per país, el Vaticà, la ciutat-estat que visitem avui a l'Atles Subversiu en aquestes dates tan assenyalades, és una veritable anomalia.
Albert Biorlegui.
Amb només mig quilòmetre quadrat i 1.000 habitants, el seu edifici principal, Sant Pere, ocupa el 7% de tota la seva superfície i acull la seu del poder espiritual per milions de catòlics d'arreu del món. Ens hi acostarem, com sempre, fent una ràpida ullada a la seva història amb només 3 pel·lícules i una cançó. Encara que la seva història va quedar reduïda dramàticament al 1860, quan Vittorio Emanuele va conquerir els Estats Pontificis, podríem dir que bona part de la simbologia d'allò que considerem el Vaticà arrenca a principis del segle XVI amb la construcció de Sant Pere i anys més tard, quan el papa Juli II encarrega a Michelangelo Buonarroti la decoració de la Capella Sixtina, una de les inqüestionables obres mestres de l'art d'Occident. La seva història seria tractada per Carol Reed l'any 1965 a El Tormento i l'Èxtasis, amb en Charlton Heston encarnant l'artista florentí i en Rex Harrison, el papa guerrer.
Construiré un nuevo San Pedro que será la primera iglesia de la cristiandad, el verdadero hogar de Dios, el centro de nuestra fe. Es mi sagrado deber. Aunque Bramante me lleve a la bancarrota antes de concluirlo. ¿Cuántos obreros están trabajando?
2000, santidad.
2000. Podia haver-los empleado como soldados en Bolonia.
L'adveniment de la modernitat ha anat limitant a poc a poc l'immens poder, no només espiritual, sinó també material, del Vaticà. I un dels escàndols més sonats va tenir lloc l'any 1982 amb l'ensorrament del Banc Ambrosià, que va evidenciar les perilloses connexions de la cúria amb polítics i mafiosos. La trama va ser intel·ligentment introduïda a la tercera part del Padrino, l'epopeia de ressons shakespearians de Francis Ford Coppola, on s'insinuava la connexió entre aquest escàndol i la sobtada mort de Joan Pau I.
Don Corleone, I need your help. My gift was to be able to persuade people to give to the Holy Church. Then Rome decides to put me in charge of the Vatican Bank.
Friendship and money.
Malgrat els escàndols i la creixent pèrdua de poder i influència, el Vaticà continua sent la institució més antiga d'Occident, amb 20 segles d'història. I l'actual pontífex, el papa Francesc, ha fet recuperar molts creients que no sempre és aplicable a l'adagi italià Roma veduta, fede perduta. Michael Anderson s'hi va avançar fa 50 anys quan va portar a la pantalla una exitosa novel·la de Morris West que especulava sobre un papa de tendència liberal a Les sandàlies i el pescador.
I am the custodian of the wealth of the church. I pledge it now. All our money, all our holdings in land, buildings and great works of art.
D'entre les normes, algunes ben absurdes, que han regit els destins del Vaticà, s'hi troba la que té a veure amb una composició musical del segle XVIII, el Miserere Mei, de Gregorio Allegri. En el seu moment, la seva publicació va estar prohibida amb amenaça d'excomunió, però un tal Mozart en va tenir prou en escoltar-la un parell de vegades per escriure de memòria tota la seva partitura. Aquí la tenim.
Gràcies, Beorlegui, per la tria. Artur Ramon, bon dia, com estàs?
Molt bé, Guillem, i tu què tal?
Molt bé, avui deus estar molt content del lloc cap on anem, oi?
Moltíssim.
Perquè avui, com cada setmana, obrim un museu a algun lloc del món amb l'Artur, però avui, aprofitant que és Setmana Santa, comencem a obrir un museu al Vaticà, un país, Artur, que és un autèntic centre de referència a nivell artístic mundial.
Doncs mira, és un centre que té 40.000 obres d'art, que es diu aviat, i que, juntament després del Louvre i del British, és el tercer museu o centre més visitat del món, amb pràcticament 7 milions d'habitants. D'habitants, en aquest cas, seria el que tenim a Catalunya, que anava a fer la comparació.
De visitants.
7 milions de visitants. És a dir, com si tots els catalans durant un any anéssim al Vaticà.
Clar, però estem parlant del país més petit del món, sí. I deu concentrar gairebé el lloc on hi ha més obres d'art per metre quadrat.
Sens dubte.
Clar, 40.000.
No hi ha lloc al món on hi hagi més obres, sens dubte.
I per què en posseixen tantes, Artur?
Doncs perquè és el poder de l'Església. L'Església ha estat el gran mecenes de l'art des de l'edat mitjana fins a pràcticament als nostres dies. I especialment el Renaixement i el Barroc, doncs, que van haver grans papes que van apostar per l'art i que van tenir els millors artistes, Bramante, Leonardo, Rafael, Miquel Àngel, no cal dir, tots van passar per allà i van deixar, doncs, les millors creacions, perquè a més era on es pagava millor.
Doncs vinga, va, avui amb l'Artur Ramon hem escollit 3 obres per aquest museu que avui obrim al Vaticà.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia.
accettare questo strano. I comencem per una escultura molt popular, és l'escultura de Laocoon i els seus fills. Qui era Laocoon, Artur?
Doncs mira, Laocoon és un personatge de la història antiga i que està molt vinculat, era un sacerdot de Poseidon, és a dir, de Neptú en la clau romana, i que va morir perquè va desvetllar tota aquella gran impostura del cavall de Troia, el famós cavall que van regalar i que del cavall van sortir tots els soldats.
L'exèrcit, sí.
I ell va ser qui va desvetllar aquest secret, i això va comportar doncs, que els déus li enviessin unes serps gegants, i quan estava amb els seus fills, aquestes serps els van salvar, se'ls van menjar. I això és el que representa aquesta imatge magnífica, aquesta gran escultura, que és una còpia en marbre, que això molta gent no ho sap, és una còpia romana en marbre del segle I d'un original grec en bronze, del segle III abans de Crist. Per tant, no és l'original grec. És una còpia molt ben feta d'època romana.
I aquest marbre, que a mi sempre em fascina, de com es pot aconseguir que d'un tros de roca doncs en surti una escena tan viva, amb tant moviment, amb tanta sensació de... Fins i tot, no?, aquestes serps que es recargolen. Com es fa per treballar el material, el marbre, en aquest cas?
Doncs això és només ho pot aconseguir artistes d'una qualitat tècnica increïble, que poden arribar doncs, a aquesta precisió en l'anatomia, dels cossos, en el moviment. És una de les grans escultures del món clàssic, i que ve d'aquesta història que apareix a la Eneida, i que té un moment molt bonic que el propi Laocoon va dir, no?, que el va dir en llatí, deia Timeo Danaos et dona ferentes, és a dir, desconfio dels grecs inclús quan porten regals. Uh-huh. I per tant això és el que ell explica, i aquesta escena és el càstig que rep per haver doncs desvetllat aquesta història, i a més doncs és tremendo, no?, perquè veus les serps com queden totes lligades amb aquest moviment, que és perfecte, perquè és un moviment d'un equilibri extraordinari, i que va doncs engolint el propi Laocoon i els seus dos pobres fills d'una manera brutal.
Doncs va, canviem d'obra, hem conegut Laocoon i els seus fills, estem obrint un museu al Vaticà, i ara anem per la segona obra. Parlem d'una altra escultura, en aquest cas la Pietat de Miquel Àngel, també una de les més conegudes del Vaticà.
Sí, és una de les obres mestres de Miquel Àngel i del Vaticà, que va realitzar entre 1498 i 1499, és a dir, quan tenia només 24 anys, i que va ser un encàrrec que li va fer el cardenal de Saint-Denis, Jean Villiers, que era benedictí, era ambaixador del rei de França al Vaticà, i després doncs aquesta obra des de que la va realitzar Miquel Àngel va estar sempre al Vaticà, primer a la capella de Santa Petronila, i a partir de 1749 passa a la ubicació actual. Pensa que aquí tenim a més el contracte, és a dir, sabem el que va cobrar 450 ducats, que era bastants diners per l'època, i sabem el que va tardar. Li van donar de plaç un any i per dos dies no el va exaurir, és a dir, va entregar l'obra dos dies abans de que passés aquest plaç d'un any.
I en aquesta escena que hi veiem, que també està molt relacionada amb la Setmana Santa, una altra vegada.
Sí, sí, clar, és l'escena meravellosa, a més d'aquesta verge tan bonica, que és un ideal de bellesa, com agafa el cos de Crist, i que a més, quan la va acabar Miquel Àngel, van començar a haver molts rumors de que no l'havia fet ell, de que era massa perfecta perquè un jove florentí pogués fer aquella obra. I llavors ell es va enfadar moltíssim, i en la veta que té en el pit de la Verge va col·locar el seu nom, Michelangelus Buonarrotis, de fill de Florència, que Facebat, és a dir, la va fer. I així, doncs, per acabar amb tots aquests dubtes, és l'única obra que tenim signada de Miquel Àngel, i és una de les obres, sens dubte, meravelloses i mestres de l'escultura de tots els temps, tot i que, malauradament, doncs, va patir una agressió no fa massa.
Què dius? Com va anar això?
Doncs mira, un geòleg australià d'origen hongarès, un tant Laszlo Tóth, doncs un dia no se li va córrer una altra cosa que agafar un martell i començar a pegar-li cops.
A cops de martell? A dins del Vaticà?
Sí, sí. Sí, sí, li va destruir el nas, li va destruir pràcticament tot el braç, va quedar bastant malmès a l'escultura. Ell anava dient, jo sóc Jesucrist ressuscitat entre els morts, és a dir, estava totalment pertorbat. De fet, va estar un any en un manicomi a Itàlia i després el van ja enviar cap a Austràlia. Però la peça va quedar malmesa, sort que amb els trossos la van poder reconstruir, la van poder restaurar. Hi havien dues còpies exactes al Perú, a la ciutat de Puno. I gràcies a aquestes còpies la van poder reconstruir amb molta perfecció, tot i que naturalment no està com la va fer Miquel Àngel. És una escultura que per culpa d'aquest pertorbat doncs va quedar malmesa.
Passa gaires vegades, sí, Artur, sí, que als museus la gent entri i destrossi obres d'art?
Oh, i tant. Hi ha exemples increïbles d'obres que han quedat molt malmeses per culpa de gent boja. Mira, la mateixa Venus de Velázquez, que n'hem parlat alguna vegada, que la sufragista, aquella tal Mary Richardson, sí, li va clavar no sé quantíssimes ganivetades, perquè era com un ideal de bellesa femení. És a dir, la relació a vegades de segons quins malalts mentals amb les obres d'art doncs fa que destrueixin el patrimoni. Ja no parlem de guerres, ni parlem de en fi, això ja és a part.
Sí, evidentment.
No? Però el gran enemic de l'art no és el temps, és, a part dels incendis o les inundacions, les catàstrofes naturals, lo primer, i després l'home, lo segon.
Doncs va, Artur, anem cap a la tercera obra, que també ha patit el pas del temps. Som-hi!
Vorrei regalarti un cielo d'agosto che fa da cornice a una stella che va.
Aquesta deu ser la gran obra, que és el Judici Final de Miquel Àngel, que és el que ens trobem quan entrem a la Capella Sixtina i mirem cap amunt i cap a tot arreu, de fet.
Sí, sí, és una obra increïble, que és el fresc més gran pintat mai, que Pau III li va encarregar a Miquel Àngel el 1535, és a dir, 25 anys després de que acabés de pintar totes les voltes de la Capella Sixtina, i forma part de l'absis, i es representa aquest Judici Final amb aquesta força, ja pràcticament ja passa el passa del Renaixement al manierisme. Havia hagut, entre tant, la Reforma Protestant, el saqueig de Roma, és a dir, és un altre context en el que Miquel Àngel pinta aquesta obra, que acaba de pintar el 1541 i que va tenir una gran polèmica pels nusos que hi havien. I això va fer doncs que Juli III va poder mantenir, diguéssim, tal com estava l'obra, però poc després un deixeble de Miquel Àngel, Daniele de Volterra, va haver de posar panys de puresa a totes les figures nuses. Per això li deien el braguetón, és a dir, aquell que pintava, doncs,
trossos de tela.
Aquests panys de puresa, trossos de tela per amagar, diguéssim, el sexe de les figures que havia representat Miquel Àngel.
El que és difícil, Artur...
És una obra imponent.
És difícil entrar, no?, a la Capella Sixtina i poder contemplar amb tota la seva esplendor aquesta obra, perquè és una sala que està pràcticament saturada sempre de gent.
Sí, sí, és una sala que és complicadíssima. Avui el turisme doncs, ha portat això, que no es puguin veure bé aquest tipus d'obres, que has de veure-ho, a més, en unes condicions bastant estressants de gent i d'anar ràpid. I no et pots fixar, per exemple, en una de les anècdotes que més m'agraden, que és el mestre cerimònies del Papa, al Vaticà, és el que es va queixar més pels nusos. Es deia Viaggio de Cesena. I llavors Miquel Àngel no se li va ocórrer altra cosa que pintar-lo a l'entrada de l'infern, com a Minos, el rei de l'infern, nu, amb orelles de ruc, i amb aquesta, i una serp, i amb els seus trets facials. Llavors ell es va queixar al Papa, i el Papa li va dir, mira, si t'hagués pintat el purgatori jo et podria treure, perquè tinc poders fins a arribar allà, però estar pintat a l'infern, doncs ja no hi puc arribar. Per tant, li va dir en llatí, nula és redempció, és a dir, aquí ja no puc fer res, i és unes anècdotes més divertides en relació a aquest gran fresc de Miquel Àngel, on condensa doncs, tota la seva terribilitat, no? Aquesta força de contrapostos i que avança tot el moviment manierista i tot el que serà després el barroc. És a dir, aquí està ja el programa del que vindrà en el pròxim segle. Increïble.
És impressionant totes les historietes que s'amaguen darrere de les obres d'art. Avui n'hem conegut tres en aquest museu que hem obert al Vaticà. Artur, hem de marxar. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins aviat, Guillem.
Adéu.
El suplement.